Bon dia, l'alcalde de les Planes, Marc Puig, diu que aquest 2025 ha de ser un any per seguir eixugant el deute.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Hem de fer les dues coses. Tenim en compte que tenim un pla de sanejament aprovat i que ens condiciona això en els pressupostos que aprovarem d'aquí uns dies. I el que nosaltres farem, i que se'ns permet, més ben dit, és fer aquelles actuacions que venen subvencionades amb més del 50%.
Són declaracions al programa l'alcalde Respon d'Olot Televisió, on, entre altres coses, el Batlle de les Planes d'Hostoles ha reconegut que s'ha d'eixugar el deute, però també començar a fer inversions. Una de les principals serà la millora de la xarxa d'aigua i, sobretot, la reducció de fuites, i és que actualment les Planes perd el 70% de l'aigua. Seguint el pla de sanejament, les Planes només pot dur a terme aquelles actuacions que estiguin subvencionades a més del 50%. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem, com sempre, la resta d'actualitat en titulars per començar aquesta setmana d'aquest dilluns 16 de desembre de 2024.
El dia en 4 minuts.
Els veïns del barri de Montolivet d'Olot arrenquen el procés participatiu per acordar la seva reforma. El procés constarà de 4 jornades que es duran a terme durant els propers mesos de gener i febrer. Precisament, la primera s'ha realitzat aquest dissabte. En successos, la Policia Nacional ha informat que l'operatiu que va permetre detenir aquest ciberbanquer es va dur a terme el 21 de novembre passat. Estem parlant d'un detingut a Olot, quan els agents van entrar en un pis de la ciutat acompanyats per la policia de la Bèlgica en una operació coordinada entre la Policia Nacional i l'Europol. Els alumnes de tercer i quart de primària de les escoles d'Olot podran conèixer les tradicions del calendari popular català a través de jocs i reptes. Aquesta iniciativa, impulsada per la xarxa transversal, té com a objectiu treballar de forma globalitzada i vivencial. El creixement del nombre de negocis a la plaça Mora evidencia la revitalització de la zona. Ho ha dit Jordi Ferrer, propietari de la pastisseria Ferrer, durant la celebració dels 300 anys de la inauguració de la Font de l'Àngel. A Joanetes, el pessebre vivent aquest any compleix 40 anys. Aquest és un dels pessebres vivents més importants i visitats de tot Catalunya. Enguany, com a novetat, les noies embarassades no pagaran entrada i també es podrà veure una escena nova. El documental El Gran Show ha estat finalista al Festival Internacional Paladino d'Oro d'Itàlia, els premis més antics en cinema esportiu. La mostra, coproduïda per Olot Televisió i la xarxa de televisions locals, ha acabat entre els 5 millors llargmetratges. En esports, la Unió Esportiva Olot firma una bona actuació a Terrassa sense la recompensa del gol. L'equip de Pedro Dolera manté la porteria 0, domina els agarencs en moltes fases del partit i crea ocasions de gol, però torna a lamentar la manca d'efectivitat. En esports, l'hoquei Olot tanca el 2024 per la porta gran. Els olotins van superar aquest dissabte el Barça Atlètic per 6-3 en un nou vespre màgic a la Josep Jou. Una primera meitat igualada i una segona esbojarrada van marcar la tònica d'un duel que va tornar a deixar el gol molt repartit per la banda garrotxina. En tenis taula també, grans notícies. El club tenis taula Olot arrasa la Europe Trophy i passa a la fase definitiva. Només li han calgut 2 partits als olotins per assegurar la classificació a la propera fase com a primers de grup.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Oriol Junqueras descarta la purga interna Esquerra i torna un toc d'atenció al PSC. pels pressupostos. El president d'Esquerra dona un toc d'atenció als socialistes si no compleixen els acords pactats i no s'ha mullat sobre la qüestió de confiança que Junts planteja a Pedro Sánchez. Carles Puigdemont, per la seva banda, reuneix amb Pepe Álvarez i Camil Ros a Waterloo. Els líders de la UGT s'han trobat amb el dirigent de Junts en busca de suports per la reducció de la jornada laboral. El govern de Collboni a Barcelona deixa per a l'any vinent la tramitació del pressupost per seguir negociant i assolir un acord. L'executiu municipal se centra aquesta setmana en l'aprovació de les ordenances fiscals. En mobilitat, els trens entre Barcelona i Alacant, Múrcia i Cartagena tornen a circular després de la Dana. Renfe calcula que a partir d'aquest dilluns s'oferiran més de 22.800 places setmanals entre Catalunya i el País Valencià. En l'àmbit internacional, el Consell de la Unió Europea ja està elaborant l'informe jurídic sobre l'oficialitat del català que diversos estats reclamen. Espanya i Polònia arriben a un acord per fer un pas més durant la propera presidència del Consell que ocuparà Varsovia. I un accident de dos petrolers russos provoca un mort i un vessament de cru a Crimea. El Kremlin ja li ha enviat un grup d'especialistes per intentar netejar el vessament. A la patata meteorològica d'aquest dilluns hem començat el dia i aquesta setmana amb un centre d'altres pressions que continua en moviment cap a l'interior d'Europa. A conseqüència d'aquest desplaçament, estallarà l'entrada de vents de nord i s'imposarà el Garbí arreu de la costa catalana. Amb aquest anticicló sobre, el temps serà molt estable i assolellat gairebé arreu. L'última excepció serà la boira, que ja està present en punts al centre i especialment a l'oest de la depressió central. S'anirà reduint durant el matí, però és probable que resisteixin sobretot al vessant del Pla de Lleida. A casa nostra, pel que fa a temperatures, portem un dia amb temperatures molt baixes, això sí, ja cap a aquesta hora, màximes arreu de la Garrotxa, al voltant dels 7 graus ens hem llevat amb termòmetres a sota zero, una tònica que seguirà durant aquesta setmana i també ha estat present aquest cap de setmana. Ja si mirem cap a demà dimarts, aquest garbí que parlàvem s'accelerà a la costa central i sobretot al sud de la Costa Brava. Al matí serà de sol o alguns bancs de boira, mentre que la tarda estarà marcada pel pas de bandes de núvols alts i mitjans d'oest a est.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 16 de desembre de 2024 a l'antena de Ràdio Olot, al 98.1 FM i a radioolot.cat. L'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, diu que el 2025 ha de ser l'any per seguir eixugant el deute que tenen, però també remarca que s'ha de començar a fer inversions. Una de les principals serà la millora de la xarxa d'aigua i, sobretot, la reducció de fuites. I és que, actualment, les Planes perd el 70% de l'aigua. Seguint el pla de sanejament, les Planes només pot dur a terme aquelles actuacions que estiguin subvencionades a més del 50%. Ens en dona més detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
Marc Puig diu que 2025 ha de ser any de començar a fer inversions a les Planes mentre es segueix reduint el deute econòmic que té l'Ajuntament.
Hem de fer les dues coses. Tenim en compte que tenim un pla de sanejament aprovat i que ens condiciona això en els pressupostos que aprovarem d'aquí uns dies. I el que nosaltres farem, i que se'ns permet, més ben dit, és fer aquelles actuacions que venen subvencionades amb més del 50%.
L'alcalde de les Planes diu que durant aquest primer any i mig ha ajudat que des del consistori s'hagin apretat el cinturó i ara esperen disposar de finançament de la Diputació de Girona per començar el nou any amb més marge per poder fer coses.
Nosaltres vam entrar a l'Ajuntament amb un deute del dia a dia de més de 500.000 euros. En un any i mig hem aconseguit eixugar 200.000, 200, 250.000 euros i ara gràcies a l'avançament que ens fa la Diputació de Girona del Fons de Cooperació d'aquests 3 anys ens permetrà començar el 2025 amb 0 euros de deute i tancar el 2024 en positiu. No?
Una de les inversions més destacades que el Vall de Planenc inclourà els pressupostos de l'any que ve serà el seguit d'actuacions de millora de la xarxa d'aigua del poble. A través dels fons Next Generation, l'Ajuntament disposa d'una subvenció d'uns 280.000 euros diners per reduir fuites d'aigua. El mateix consistori posarà diners i també esperen que n'hi aporti la Diputació de Girona. També esperen poder incloure actuacions en aquest àmbit en el pròxim POSC. Segons Marc Puig, arreglar tota la xarxa d'aigua del poble costaria prop de 4 milions d'euros i diu que el primer és reduir les pèrdues d'aigua.
Calculem que es perd al voltant d'un 70% d'aigua en el poble i, per tant, fent aquesta campanya i també posant un sistema de telecontrol en els dipòsits municipals i sectoritzant diferents punts del municipi, podrem acotar molt més aquestes pèrdues i anar a fer les actuacions que són necessàries per la reducció d'aquestes fuites que tenim. No? Ara centrarem aquest primer any en què és canviar la canalització que va del pou fins al dipòsit municipal, posar això, aquest sistema de telecontrol.
L'any que ve l'Ajuntament de les Planes també preveu fer millores a un passadís de la Riera de Cogolls a través d'una subvenció de l'ACA i a renovar el parc infantil.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. Els veïns del barri de Montolivet d'Olot arrenquen el procés participatiu per acordar la seva reforma. El procés constarà de 4 jornades que es duran a terme durant els pròxims mesos de gener i febrer. Els veïns han estat informats de tots els detalls aquest dissabte en una trobada informativa. L'associació de veïns es mostra molt satisfeta de l'acollida i implicació que té per part de tot el veïnat, informa Guillem Guardiola.
Arrenca el procés participatiu Repensem Montolivet. Un procés participatiu nascut a conseqüència de la polèmica generada fa uns mesos quan l'Ajuntament d'Olot va decidir suspendre la consulta sobre la reforma integral del barri. La majoria del gruix del veïnat es va oposar a la reforma i les protestes van arribar fins i tot al ple del consistori, que finalment es va fer enrere i va suspendre la votació. Els veïns han estat informats de totes les particularitats d'aquest procés participatiu en la primera reunió informativa que s'ha celebrat aquest dissabte. Les demandes del barri són clares. Així ho explica i argumenta el vocal de l'Associació de Veïns de Montolivet, Carles Salut.
El que sí és que el barri està envellit, necessita una reforma i el que volem els veïns és que en aquesta reforma es vegi una mica les necessitats o el barri que volem les persones que hi vivim. Llavors, la demanda d'un procés participatiu sorgeix justament d'aquest punt de vista, de poder recollir quin és el barri que volem i ja que s'ha de fer una reurbanització tan profunda que el barri que ens quedi doncs sigui el barri que volem.
Arnau Boix, per altra banda, membre de la cooperativa Estel, encarregada, per cert, de liderar aquest procés participatiu, ha detallat quines han estat les inquietuds dels veïns durant la primera trobada informativa.
La nostra perspectiva, havent conegut l'Associació de Veïns Montolivet, és que els veïns sí que tenen unes necessitats molt clares de renovació, de rehabilitació del barri, especialment les zones comunes, l'espai públic i el clavegram, i que venen d'un desencant, un descontent amb un projecte de rehabilitació plantejat, de reurbanització, plantejat per l'Ajuntament els anys anteriors.
El vocal de l'Associació de Veïns de Montolivet, Carles Salut, també ha parlat de l'alt nombre de veïns que s'han implicat en el procés participatiu.
I sobretot el que recollim és que estem molt contents de l'acollida que ha tingut, la quantitat de gent que s'ha interessat i bueno, hem emplenat l'església del barri i bé, ens motiva veure doncs, que la gent vol participar, té interès, que és el que necessitarem a les jornades que es desenvoluparan entre el gener i el febrer i per les quals animem i encoratgem a tots.
Els veïns han estat convocats a 4 reunions. La pròxima trobada es durà a terme el dia 11 de gener i tractarà sobre la memòria i la identitat del barri. La segona sobre la vida quotidiana, la tercera sobre sostenibilitat i la quarta sobre viabilitat econòmica. La idea és que a través d'aquestes 4 sessions el grup d'experts arribi a unes conclusions que després s'hauran d'incloure en el futur pla de reforma del barri que s'elaborarà des de l'Ajuntament i que els veïns votaran.
En successos, segons ha informat el Cos Nacional de Policia aquest dia dilluns, l'operatiu que va permetre detenir un ciberbanquer es va dur a terme el 21 de novembre passat. Tot plegat va passar a Olot. Es van fer entrades i escorcolls de manera simultània en diferents països europeus. En aquest cas, a casa nostra, els agents van entrar en un pis de la ciutat, acompanyats per la policia de Bèlgica. El sospitós, de fet, tenia vigent una ordre de detenció i entrega europea, emesa per les autoritats belgues per un delicte de blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Dins aquesta xarxa, el sospitós era qui feia el rol de banquer, per impedir que se li poguessin intervenir a les seves connexions a través d'internet i blanquejar diners sense que se li identifiqués. El detingut feia servir un equip VPN per a les seves comunicacions. Aquest sistema, també conegut com a xarxa privada virtual, es fa servir per enviar dades de manera segura i anònima a través de xarxes públiques. L'arrestat se servia de la VPN per disfressar la seva identitat i d'aquesta manera dificultar que hi haguessin tercers que li poguessin seguir el rastre. En matèria educativa, els alumnes de tercer i quart de primària de les escoles d'Olot podran conèixer les tradicions del calendari popular català a través de jocs i reptes. Aquesta iniciativa, impulsada per la xarxa transversal, té com a objectiu treballar de forma globalitzada i vivencial a les aules. Es tracta d'unes capses que les escoles podran demanar a partir del curs vinent. Aniel Puigvert.
Les tradicions i les festivitats catalanes són molt importants pel nostre territori i és per això que des de la xarxa transversal han impulsat un projecte dirigit als alumnes de tercer i quart de primària per tal que puguin aprendre i adquirir més coneixements de cultura popular a través de reptes. El material del qual disposaran a partir del pròxim curs són 5 caixes d'aprenentatge que repassen els principals esdeveniments anuals del calendari popular català, com Cançoners, Sant Jordi, la Castanyada, entre molts altres.
Aquest material es posarà a disposició de les escoles de la ciutat i es pot treballar amb un grup classe, per tant, un grup classe de tercer o quart. Hi ha 5 caixes que poden treballar amb grups d'uns 5 nens i és a través dels reptes, amb reptes que se'ls hi proposen, que ells han de resoldre, van adquirint continguts, van aprenent sobre les festivitats catalanes al mateix temps que estan aprenent matemàtiques o música i s'ho estan passant superbé.
Aquestes capses estan dissenyades per la cooperativa GamLab i totes porten dibuixades un drac. La història és que un seguit de dracs es desperten i estan enfadats perquè consideren que els humans estem oblidant les tradicions del nostre calendari. La feina que tenen els alumnes és la de demostrar el seu talent i superar els més de 20 reptes matemàtics, lingüístics o de medi si no volen fer enfadar encara més els dracs. A més, un dels membres de la cooperativa GamLab, Xavi Corbella, també explica la importància del quadern individual del projecte.
El quadern d'aventura és un quadernet que cada alumne té de forma individual, és a dir, la capsa es treballa en equip, però després cada un dels alumnes ha d'anar registrant i deixant evidència de tot allò que van fent i aprenent en aquest quadern d'aventura. Aquest quadern d'aventura als mestres els és molt útil perquè poden fer feedback, poden comprovar com ho han fet i poden revisar la feina que han estat fent.
Els alumnes podran començar a interactuar i aprendre sobre les tradicions catalanes a partir del pròxim curs. El regidor de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, explica la importància que els més petits coneguin els principals esdeveniments del calendari català.
Això és un material una base pedagògica que treballa d'un dels eixos que nosaltres ens hem plantejat, que tenim molts, i és la tradició, no? Explicar les tradicions del país als nanos joves en el segle XXI, globalitzat, amb molta cosa digital, doncs la tradició és una cosa a preservar i a més, si ho podem fer-ho a través del joc, de la pedagogia, de tocar, de compartir, doncs estem molt contents.
A banda d'Olot i la Garrotxa, hi haurà altres ciutats de Catalunya que també s'han adherit a aquest projecte. Són Figueres, Girona, Granollers, Mataró, Manresa, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, Reus i Tortosa.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
El creixement del nombre de negocis a la plaça Mora evidencia la rehabilitització de la zona, ho ha dit Jordi Ferrer, propietari de la pastisseria Ferrer, durant la celebració dels 300 anys de la inauguració de la Font de l'Àngel. Aquest espai de la ciutat s'ha omplert de persones, música i menjar aquest divendres per celebrar aquesta efemèride.
Pel nom de la plaça, que és plaça Mora, potser poca gent hi està tan acostumada, és més plaça de l'Àngel o per nosaltres, vull dir, allà a Can Ferrer, no? Però, bueno, poder veure jo per la meva part potser no són tants anys, però veure l'evolució i com ara s'hi han incorporat tant Malaspina com el Moguabres, com els altres dos negocis que hi ha, que és el de les ungles i el senyor que repara les sabates, doncs és que s'ha tornat a donar vida a una plaça que últimament havia quedat una mica trista.
Així de clar i concís ha estat Jordi Ferrer, quarta generació de la pastisseria Ferrer durant l'aniversari de la Font de l'Àngel, un negoci que ja fa dècades que es va instal·lar a la plaça Móra d'Olot, però que segurament feia temps que no la veia amb tanta activitat. Fins tres segles després de la seva inauguració, la ciutat s'ha volcat per celebrar la finalització del projecte de dinamització i millora de la zona com toca. Ho ha fet també amb la participació d'altres establiments i comerços de la plaça. Julio Valverde, responsable del restaurant Malaspina, i Xico Corcoi, dels Almogàvers Garrotxins, han coincidit amb la manera de pensar de Jordi Ferrer.
Hombre, sí, el paso de la gent i que nos conozcam una mica millor i, bueno, això sempre va bé.
Crec que és una bona reforma la que s'ha fet a part de l'Ajuntament i que, bueno, les tres entitats, bueno, jo com a entitat i ells com a negoci, doncs és un fruit que ens agrada que la gent pugui passejar per aquí i veure, doncs, que hi ha més moviment a la plaça que èpoques anteriors.
Olot ha celebrat aquest cap de setmana els 300 anys de la inauguració de la Font de l'Àngel, una fita que ha coincidit, a més, amb la cloenda del projecte de dinamització i millora de la zona i que ha omplert de música i menjar al centre de la ciutat durant la tarda-vespre d'aquest divendres.
A Joanetes, el pessebre vivent compleix 40 anys. Aquest és un dels pessebres vivents més importants i visitats arreu de Catalunya. Enguany, com a novetat, les noies embarassades no pagaran entrada i també es podrà veure una escena nova. Al voltant d'unes 400 persones fan possible un acte que ningú es pot perdre a la Vall d'en Bas durant les festes de Nadal.
Enguany, el pessebre vivent de Joanetes compleix 40 anys, 40 anys que van començar amb les ganes d'una mestra de l'escola Berntallat animant a la mainada del poble a fer una escena a l'església la nit de Nadal. L'entusiasme de tot un poble, però, i les ganes de la gent de fora per venir-lo a veure l'han acabat convertint en el que és avui en dia, un dels pessebres vivents més importants de Catalunya i que representa el Nadal a la Vall d'en Bas del passat, amb els oficis de tota la vida, les feines del camp i el dia a dia a les cases. En parla Lluís Joventeny, impulsor i organitzador del pessebre vivent de Joanetes.
Fa molta il·lusió, perquè penses enrere i amb 40 anys ja han passat un munt de gent, saps, en el pessebre. El regal més gran és poder haver arribat aquests 40 anys, no? Però sí que farem alguna cosa, no? Per exemple, aquest any, doncs, tenim una... amb això d'aquests 40 anys, hem anat a arreglar això, doncs, la que farà 36 o 37 anys, que tenim, que és ben bé vivent, que, o sigui, que tenim el nadó d'uns dies o una setmana, i aquest any, doncs, tindrem el dia Nadal una senyora que complirà els 100 anys aquí al vespre, aquí a l'escena. Vull dir que tenim de pocs dies a 100 anys passats.
Són al voltant d'unes 400 les persones que fan possible aquest pessebre vivent garrotxí i a mitjans d'octubre ja ho comencen a preparar tot. Enguany els organitzadors tenen a punt algunes novetats.
Com a novetat et diré, doncs, que l'entrada, totes les mares, noies que estiguin embarassades no tenen que pagar entrada. Vull dir que aquesta serà una novetat, és poca cosa, però nosaltres creiem, ja que el fet aquest del Nadal té molt de protagonisme a la mare, doncs fem una mica de coses així. I a dintre el pessebre hi haurà una escena, doncs, que podem prometre que no deixarà diferent a ningú, que hi haurà gent que els entusiasmarà, altres que diran que, home, que això, i altres que no els agradarà gens. Per això que dic que no deixarà diferent a ningú, però no és res que sobresurti que no es pugui fer, no?
Els impulsors del pessebre vivent fan també alguna recomanació a les persones que el vinguin a veure.
Que vingui tranquil·lament, que se'n van a veure un pessebre vivent, que no van a veure un partit de futbol, que no es perdran pas el gol. Saps? Si arriben 5 minuts tard, no es perdran pas el primer gol que faran. Vull dir que poden aparcar, se'ls acompanyarà allà a l'aparcament, hi haurà llum suficient perquè puguin aparcar tranquil·lament.
Enguany el pessebre vivent de Joanetes es durà a terme a les 7 de la tarda del dia de Nadal i a les 6 de la tarda dels dies 26, 28 i 29. Només es pot pagar en efectiu.
I abans dels esports, el documental El Gran Xou ha estat finalista al Festival Internacional Paladino d'Oro d'Itàlia, els premis més antics en cinema esportiu. La mostra, coproduïda per Olot Televisió i la xarxa de televisions locals, ha acabat entre els 5 millors llançaments llargmetratges i els 5 millors guions del festival d'entre una setantena de produccions arreu del món. El documental ensenya el camí del Club Patinatge Artístic Olot la temporada passada fins a coronar-se campiones del món a Colòmbia. Aquest festival internacional és un aparador mundial per als grans distribucions del cinema mundial. El Paladino d'Oro, que s'ha celebrat aquest diumenge al Teatre Polietama de Palerm, és atorgat per l'Acadèmia de Cinema Esportiu i s'ha integrat per personalitats il·lustres del cinema, el periodisme i el món de l'esport.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
La Unió Esportiva Olot firma una bona actuació a Terrassa, però sense la recompensa del gol. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
L'equip de Pedro Dolera manté la porteria a zero, domina els agarencs en moltes fases del partit i crea ocasions de gol, però torna a lamentar la manca d'efectivitat. Amb l'empat i la resta de resultats de la jornada, continua en zona de descens, a un punt de la permanència. David Planella.
Gran posada en escena de la Unió Esportiva Olot a l'Olímpic de Terrassa. L'equip de Pedro Dolera va ser millor que els agarencs a la primera meitat, va tenir moltes fases de domini del joc i va arribar amb freqüència a l'àrea del Terrassa. De fet, encara no s'havia arribat al primer minut i Joan Mainau ja havia pogut disparar porteria, però ho va fer massa mossegat. També ho van intentar Juaco, Pedro i Forés, però cap no va aconseguir batre Marcos Pérez. Una vegada més, a l'Olot li va faltar efectivitat i per això el tècnic, Pedro Dolera, reconeix que l'empat final és més amarg que no pas dolç.
Sí, crec que avui ens hem deixat dos punts. L'equip ha estat molt bé, molt seriós, la primera part ha sigut excel·lent. Penso que hem tingut dos, tres clares, molt clares per adelantar-nos al marcador i no hem sigut capaços. La segona part ens ha costat perquè ells han sortit molt forts, és al Terrassa, és a casa seva, vull dir, aquest quart d'hora podien haver fet un gol, però penso que després, amb els canvis i tal, hem apaivagat aquesta pressió d'ells i hem tornat a tenir la bola i bueno, l'última d'en Guillem Terma ens podia haver donat la glòria, però bueno, estic molt content de l'equip perquè puntuar fora sempre és bo.
El punt va quedar curt a l'Olot, però és prou just si tenim en compte que hi va haver una part per cadascú. A la segona, el Terrassa va fer un pas endavant i va sotmetre els olotins amb algunes accions perilloses, fins i tot a l'àrea petita. La més clara, una rematada de cap ajustada al pal que va salvar Jan Danés amb una gran intervenció. El jove porter gironí, de només 19 anys, va repetir titularitat i va respondre amb solvència.
Sèrio, porteria zero, confiança absoluta de tots. Aquí es tracta d'aprofitar les oportunitats i ell ho està fent. Ara estic orgullós perquè ara tinc dos porterassos que competiran per jugar de manera sana i decidirem cada setmana què hem de fer. Com l'any passat amb en Mou i en batalla, doncs, estarem a la mateixa història.
L'Olot no va estar tan bé a la segona part, però va acabar el partit a l'àrea de Marcos Pérez. En el temps afegit, Pau Salvans va provar un xut que va sortir un pèl massa alt i Guillem Terma va poder engaltar una pilota sol al segon pal. El problema és que no ho va fer amb prou decisió i que Marcos va aturar el xut fàcilment. No hi va haver manera i el partit va arribar al final amb el marcador inicial. A una banda de la balança, segona porteria 0 i 4 punts de 6 a les últimes dues jornades. A l'altra, l'Olot no troba el camí del gol i continua en zona de descens, a un punt de la permanència. Diumenge que ve, a les 5 de la tarda, l'equip garrotxí tancarà el 2024 i la primera volta de segona federació rebent el Badalona Futur, un rival despenjat a la classificació.
En hoquei patins, l'hoquei Olot tanca el 2024 per la porta gran. Els olotins van superar aquest dissabte el Barça Atlètic per 6-3 en un nou vespre màgic a la Josep Jou. Una primera meitat igualada i una segona esbojarrada van marcar la tònica d'un duel que va tornar a deixar el gol molt repartit per la banda garrotxina. Els de Ràfols i Piera sumen 17 punts i segueixen a tocar de les places d'ascens. El millor hoquei Olot de la temporada ha tornat a demostrar que aquesta primera volta ha fet el pas endavant desitjat. En el darrer partit de l'any, l'equip olotí va superar a un Barça Atlètic que no va posar les coses gens fàcils. Durant la primera meitat, molta igualtat i poques ocasions per dues bandes. Això sí, les més clares, el bàndol blaugrana, amb dos pals i un penal que va aturar un Guillem Raurell brillant. Sense gols fins al moment va aparèixer Arnau Vidal, que amb una bola dins l'àrea va marcar l'1-0 al minut 16. Amb aquest marcador es marxaria al descans minuts i gairebé amb tot igualat a la pista. Al final del partit, el tècnic de l'Hoquei Olot, Miqui Ràfols, valorava molt positivament aquesta victòria.
Ens marquen, ens arriben i crec que també és un senyal per dir alerta, no? Doncs, i avui amb l'avantatge de que no ens costa cap punt. Per tant, partit molt, molt rodó per acabar aquest any aquí amb una pista espectacular i la veritat és que teníem ganes de poder jugar un partit així.
A la represa és quan tot plegat va agafar una altra velocitat. Quan només es portaven 2 minuts, Tomàs Mercè va veure la blava i la directa d'escala va anar a fora. Però en aquesta inferioritat olotina, Cortilleres va marcar l'1-1 amb un potent llançament. En aquest tram de partit tot s'igualava i tocava el moment de la millor versió local. Amb un públic entregat, Arnau Vidal, aixecant i picant la bola, va fer el 2-1. I Marc Prat, ben després, el 3-1, des de la falta directa a l'equador de la segona meitat. En uns compassos d'aparent calma, Adam Gustinyer va decidir posar més alça al duel amb un contraatac i marcar el 4-1. A la festa s'hi van afegir novament Marc Prat amb el seu desè gol aquest curs, també des de la directa, i Ferran Sacrés fent el 6-1. A la recta final, el filial culer va maquillar el marcador amb el 6-3.
Volíem créixer, volíem intentar-ho fer millor del que es havia fet. Està clar que al final a vegades són detalls, però sí que crec que la línia de joc ha anat de menys a més i al final crec que hem treballat molt i fins i tot podíem haver tingut algun punt més amb el partit aquí a casa amb el Girona, però 17 punts són 8 punts més dels que tenia l'any passat l'equip a la jornada número 9 abans de Nadal, i això són uns números importants i estem molt, molt contents.
3 punts per un Hoquei Olot que en suma 17 en 9 jornades de Lliga i tanca l'any en el quart lloc de la classificació, a un punt del play-off descens i a 2 del líder, el Club Patí Manlleu. Números, joc i regularitat que demostren el pas endavant que ha fet l'equip olotí aquesta temporada. L'Hoquei Lliga Plata tornarà ja el 2025 a la pista del Palafrugell l'11 de gener. I en tenis taula també grans notícies, perquè el Club Tenis Taula Olot arrasa l'Europe Trophy i passa a la fase definitiva. Només hi han calgut 2 partits. Els olotins aquest cap de setmana passarà la classificació a la pròxima fase com a primers de grup. Després de signar un debut somiat en competició europea, l'equip ara rebrà el Burgos aquest dimecres a l'últim partit de l'any.
Un debut d'en somni. La gran cita somiada del Club Tenis Taula Olot a l'Europe Trophy ha deixat grans moments aquest cap de setmana. Moments que s'han traduït en forma de 3 victòries que han permès a l'equip continuar més vius que mai en competició europea. Els olotins han superat el Vedrina Mur belga en primera instància i sense deixar-los cap opció aquest dissabte al matí. 3-0 ha estat el marcador final i a la tarda res podia haver sortit millor. L'Olot ha vençut el Logis Audergen belga per 3-1 i ha certificat la classificació com a primers de grup a la pròxima ronda de l'Europe Trophy. La presència assegurada a la pròxima fase ha permès alinear un jugador de la casa aquest diumenge en el partit davant el Port de Suïssa. Arnau Roca ha debutat en competició europea i ha estat partícip de la gran victòria dels olotins per 3-0. Segons Arnau Pons i Rafael de les Enes, jugadors del Club Tenis Taula Olot, la seva estrena en competició europea ha estat immillorable.
Pues la veritat és que molt bé, ha anat com ens hagués agradat abans de començar. Hem assolit les 3 victòries, els 3 partits que hem disputat, llavors supercontents.
Sí, bueno, al final que Olot esté en Europa sempre és bueno para la ciudad, para el club, y la verdad que hemos empezado muy bien, nos clasificamos para la fase final, solo hemos cedido un partido en los 3 encuentros, así que genial.
La pista Montsita Casadellà del Pavelló d'Esports ha estat l'escenari d'una de les 8 fases inicials de la tercera competició europea de tenis taula més important, l'Europe Trophy. Tot i que l'assistència de públic podria haver sigut més elevada, el president del Club Tenis Taula Olot, Enric Llagostera, valora de forma excel·lent la tasca que ha exercit el club a escala organitzativa.
Cal dir, és veritat, que tots els equips participants, tant dels de Bèlgica com el de Suïssa, només han tingut paraules d'elogi, d'agraïment, de reconeixement de la forma que s'ha organitzat, de les facilitats que els hi han posat, i que ens han dit que no havien mai anat amb un campionat així.
La gran actuació de l'Olot a l'Europe Trophy assegura la presència de l'equip a la pròxima i definitiva fase de la competició durant el mes d'abril. El coordinador del primer equip, Marc Costa, ja comença a pensar-hi.
I a l'abril, doncs,
fer la fase final de la Trophy, doncs amb molta il·lusió. No sabem encara a nivell organitzatiu on serà, on es disputarà. També n'hem d'acabar-ne de parlar com ho muntarem des del club, no? Quina intenció hi ha, ho hem de parlar amb tota la Junta.
Sense gaire temps per descansar, el Club Tenis Taula Olot rebrà el Burgos en una nova jornada de Superdivisió aquest dimecres a casa en l'últim partit de l'any.
Doncs de seguida més esport a l'antena de Ràdio Olot amb el tercer temps, com sempre, amb en David Planella per repassar l'actualitat esportiva del cap de setmana a casa nostra. Més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.